Senyores i senyors, comença Passeu sense trucar amb la parella més gran de la radiodifusió andorrana, Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Piranaica, des de Ràdio Valira. Com anem, Ricky? Bona tarda.
Hola, hola, Candela. Bona tarda. Anem bé. Salut, Candela. Que t'has encostipat?
És l'al·lèrgia.
Val. N'hi ha, eh?
Molta. Massa.
Bé, doncs, benvinguts al programa d'avui divendres. Com ja ve sent habitual, avui tindrem un resum del que ha estat allò que en diuen el bo i millor del Passeu sense trucar en aquesta setmana, doncs, que pràcticament li diem adeu-siau, passi-ho bé i moltes gràcies, no?
Gairebé. I quin temps farà aquest cap de setmana i aquestes
doncs,
properes hores?
Bona pregunta, que probablement l'Adrià ens ho dirà tot seguit.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
L'estabilitat serà dominant durant les properes hores a tot el Principat. El sol serà el protagonista i les temperatures seran molt més altes i agradables que no pas ahir. Pel que fa al cap de setmana, tant dissabte com diumenge, les altes pressions dominaran Andorra. No s'espera gairebé cap núvol i, per tant, tindrem un cel ben serè amb el sol com a únic protagonista. Si bé la màxima pot baixar 1 o 2 graus durant aquests dos propers dies, es preveu que l'ambient a les hores centrals del dia sigui de plena bonança.
Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
Joan Marc Miralles, avui vols començar fent un petit homenatge,
sí.
Dèiem el pare del bosó de Higgs, amb professor...
Començant, i em sembla que només parlem d'això.
Peter Higgs,
que va morir, ens va deixar...
Ferrer.
La setmana passada.
Sí.
Poc després d'acabar el programa la setmana passada...
Sí, senyor.
...va sorgir la notícia de la mort de Peter Higgs, a l'edat de 94 anys.
Déu-n'hi-do.
És... potser un dels físics més destacats del segle XX, guanyador del Premi Nobel el 2013,
carai.
També del Premi Princesa d'Astúries. Bueno, ho va guanyar tot en física. Va guanyar el Premi Wolf de física el 2004, la medalla Rutherford, la medalla Hughes, la medalla d'Iraq... Ho va guanyar tot.
Carai, tu.
És un físic... però ho va guanyar, un físic extraordinari, però que ho va guanyar tot per un sol descobriment que va fer en la seva vida.
Però devia ser molt important, aquest descobriment.
Molt important.
Ah.
Molt important. És el descobriment, la teoria del mecanisme de Higgs i del bosó de Higgs.
A veure.
Doncs ara ens ho has d'explicar, això,
sí, sí,
eh?
Aquest
Marc...
bosó de Higgs,
a veure, què és això?
Molt sovint s'anomina la partícula de Déu, però em sembla que és una... no li agradava massa, aquesta... tampoc li agradava massa que li diguessin el bosó de Higgs, perquè la veritat és que Peter Higgs sí que va fer una contribució fonamental a la teoria d'aquest bosó, que després va ser descobert pel CERN, o confirmat pel CERN l'any 2012, però no va ser l'únic que va treballar en aquest bosó, i en el moment que ell va publicar, en realitat es van publicar 3 papers fonamentals per descriure aquesta partícula, i ell va ser l'últim d'aquests 3 papers fonamentals, l'últim. El va treballar sol, però va ser l'últim que va publicar, i en el seu paper cita els seus dos papers anteriors. Aquesta partícula és la partícula que dona massa a totes les partícules elementals. La massa és aquesta característica que fa que existeix la gravetat, que l'espai-temps es curva perquè tenim massa i doncs que les coses s'atrauen per la força de la gravetat.
Sí.
I des de que va sorgir la mecànica quàntica a principis dels anys 20, sota, per exemple, Paul Dirac, que va estudiar en el mateix... Higgs va estudiar en el mateix col·legi que Paul Dirac, però Paul Dirac era bastant més vell que Higgs, però a partir dels anys 20 que apareix aquesta mecànica quàntica i que apareix la física de partícules quàntica com la coneixem avui en dia, el mecanisme pel qual es crea la massa era un mecanisme que no s'entenia. La massa apareixia com una variable de totes les partícules, però no s'entenia perquè hi havia partícules que tenien massa i d'altres partícules, com el fotó, que no en tenen de massa. El fotó no té massa, és l'única partícula que no té massa. I no s'entenia aquesta diferència. Hem d'entendre una miqueta que les matemàtiques i la física que descriuen el món en el qual existim són unes coses que tenen unes simetries. Les matemàtiques, podem veure que hi ha una simetria. Tenim números positius, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i números negatius, menys 1, menys 2, menys 3, menys 4. Sembla que hi ha una simetria al voltant de 0, hi ha una espècie de simetria que existeix dins de les matemàtiques, i en el món físic també aquesta simetria existeix, no? I, en canvi, que existeixin partícules amb massa i partícules sense massa és un trencament d'aquesta simetria. Que normalment, en un món perfecte, en el qual sigués tot simètric, que és el que tindríem o podríem aspirar a tenir, les partícules o haurien de tenir totes la mateixa massa o no haurien de tenir cap. Però, en fi, nosaltres veiem que hi ha partícules amb massa i partícules sense. I doncs, quan es va començar a fer les diferents, la teoria de la mecànica quàntica, això apareixia sempre com un problema. Després van començar a aparèixer el que en diem les teories... sabem que hi ha quatre forces fonamentals en l'univers. La força electromagnètica, la força nuclear feble, la força nuclear forta i la gravetat. Aquestes són les quatre forces que creiem que hi ha en l'univers. Ara mateix no s'ha descobert ni s'ha demostrat que n'existís una altra. I amb la mecànica quàntica, a partir dels anys 20 i fins als anys 50, es va aconseguir unificar diverses d'aquestes forces. Totes, creiem que totes aquestes forces són manifestacions d'una mateixa cosa. Però era difícil de demostrar. I a partir dels anys 20 i dels anys 30 i 40 es demostra que, per exemple, la força electromagnètica i la força nuclear forta són forces que són similars. La força nuclear feble també semblava una cosa que era molt similar a l'electromagnètica, però el problema és que si la força electromagnètica apareix o se'ns apareix a nosaltres com un intercanvi de partícules sense massa, els fotons, la força nuclear feble apareix com un intercanvi de partícules però amb molta massa, que són unes coses que se'n diuen els bosons. Bosons W més, W menys i Z, entre les partícules que hi ha a dintre dels protons i dels neutrons, que se'n diuen els quarks. I això provoca, per exemple, aquesta força nuclear feble, que els neutrons es transformin en protons i que els protons es transformin en neutrons, en certs casos. Un exemple molt clarificador, per exemple, que tothom em sembla que entendrà, que és el carboni 14. Sabem que el carboni 14 és un element que existeix, que és radioactiu, que existeix en totes les coses que viuen a la Terra i que a poc es va desintegrant, es va transformant en un element que és molt més estable que el carboni 14. El carboni 14 té 8 neutrons i 6 protons, i aquesta força nuclear feble fa que un dels neutrons ens transformi en un protó, i en lloc de carboni 14, el carboni 14 desapareix i es transforma en nitrogen. I si tu mesures quant carboni 14 hi ha en un element, pots datar amb una roca, amb un os, o el que sigui, pots datar de quant vell és aquest objecte. Doncs això provoca aquesta força nuclear feble que provoca una radiació que se'n diu radiació beta, i aquesta radiació beta prové de la interacció entre els petits partícules elementals que hi ha a dintre dels protons i dels neutrons, que se'n diuen quarks, que són aquests bosons, intercanvien bosons, fa que els quarks canvien de color i fa que els protons es transformen en neutrons, o els neutrons en protons, i que els elements que són inestables, com el carboni 14, es tornen elements estables, com són com és el nitrogen 14. Doncs, l'existència d'aquestes partícules en massa que provoquen aquesta radiació observable, la radiació beta, era un problema majúscul de la física, majúscul. Mm. I feia que les teories quàntiques que s'havien desenvolupat fins als anys 60 no acabessin de funcionar bé perquè hi havia aquestes partícules en massa i en massa molt elevada, a més a més. Mm. Aleshores apareix Peter Higgs i també d'altres col·legues, com van ser el François Englert, que també va guanyar el Premi Nobel el 2013 amb el Peter Higgs, Robert Braut, el Gerald Guralnik, Hagen i Keibel, que van fer aquests tres articles en el qual descriuen un camp que existeix a tot l'univers, un camp quàntic que no podem veure, ni podem observar, ni podem tocar, però que té com a manifestació una partícula que en diuen el bosó de Higgs. Diguem, imaginem-nos que l'univers és una piscina plena d'aigua,
sí.
Vale? En aquesta piscina plena d'aigua hi ha onades, hi ha variacions,
sí.
Quan tu et mous per aquesta piscina et mous amb dificultat segons siguis més o menys gros, tinguis més o menys massa,
però
surten, de tant en quan surten gotetes de la piscina, això serien, aquestes gotetes d'aigua serien els bosons de Higgs que apareixen de tant en quan. Si tu et mous molt ràpid, amb molta energia, faràs més gotes o faràs menys gotes. Val? Doncs aquests, el que dona massa a les partícules és aquest camp quàntic, el camp de Higgs,
sí.
Que permea tot l'univers i que va aparèixer en l'univers molt, molt poc de temps després del Big Bang. Hi va haver un trencament també de simetria, un trencament de simetria similar al que passa quan l'aigua líquida es torna aigua sòlida. Quan l'aigua líquida al refredar-se es torna aigua sòlida, pues els àtoms d'aigua o les molècules d'aigua que es podien desplaçar lliurement queden empresonades.
Sí.
Ja no es poden desplaçar lliurement. Ja han trencat aquesta simetria. Pues l'univers, quan es va expandir i es va refredar, el camp de Higgs, que al principi pues era simètric, estava en un estat d'energia en el qual no passava res, les partícules no tenien massa, era aquest univers perfecte en el qual les coses no tenien massa, sinó que era tot igual. Al refredar-se l'univers es trenca aquesta simetria i això és el mecanisme que va descriure Higgs, el mecanisme de Higgs, aquest trencament de simetria al refredar-se l'univers i fa que el camp de Higgs, que en aquell moment no feia res, passa a fer algo, passa a crear massa a certes partícules, no a totes, a certes només. Perquè hi ha partícules que s'escampen. Perquè aquest cap de Higgs té una forma molt particular, té una forma de sombrero mexicà. Una forma de sombrero mexicà i fa que les partícules, no sé si us imagineu com és un sombrero mexicà.
Sí, i tant.
Si la partícula està a la punta del sombrero mexicà, que és el que passava, o les partícules estaven a la punta del sombrero mexicà, que és el que passava quan el camp estava calent i era tot simètric, pues, diguem-ne que es poden bellugar lliurement, no hi ha cap problema. Quan cauen a dintre del reborde del sombrero mexicà,
sí.
Les partícules, algunes partícules poden rodar, vale? I es poden desplaçar lliurement. Diguem, aquestes són les que no tenen massa, que són els fotons. Aquestes van rodant a dintre del camp de Higgs i no interaccionen amb el camp de Higgs. I de les altres, que són les que es mouen entre els bordes, diguem-ne,
sí.
aquestes sí que, com que es van movent així a dintre dels bordes, aquestes sí que són les que agafen massa, que són aquests bosons en particular que estan a dintre dels quarks. I doncs, al trencar-se la simetria, va començar a aparèixer la massa. I és aleshores que, gràcies a aquesta teoria, a aquest mecanisme de Higgs i a aquest bosó de Higgs, que és la representació Totes les partícules tenen, i això també és una de les grans descobertes i un dels grans avenços de la mecànica quàntica, és que ja es va veure a final del segle XIX que hi havia un problema entre les partícules que no se sabia si eren puntuals, si tenien un valor puntual, o si eren una ona. La llum, que són fotons, té la particularitat, aquesta particularitat, que és a la vegada una partícula quàntica, el fotó, i a la vegada una ona, com les ones de la ràdio. Les ones de la ràdio són fetes de fotons. Aquesta dualitat era problemàtica i sempre ha sigut problemàtica. I doncs, el fet que les partícules siguessin, que tinguessin aquesta doble peculiaritat fa que els camps quàntics també tinguin aquesta doble peculiaritat. Són camps que no tenen una observable, que són camps que no tenen una representació física, però es poden representar físicament amb aquestes partícules, com el fotó representen les ones electromagnètiques, doncs els camps, aquest quàntic de Higgs es representa amb aquest bosó, aquesta partícula peculiar de Higgs. I aquesta partícula es pot observar, i és el que es va observar a l'any 2012. El paper es va escriure el 1964, es va tardar fins al 2012 de tindre el gran col·lisionador del CERN per poder-lo observar. Com es va fer? Pues es va fer col·lisionant moltes partícules entre si, aquí, en particular aquí protons en el CERN, es fan col·lisionar a molta alta energia per excitar aquest camp, perquè aquest camp és com piquessis a sobre de la piscina per fer que sortissin gotes i poguessis observar aquestes gotes. Duren molt poquet en el temps, perquè de seguida es canvien, diguem-ne, passen a ser un altre, estan absorbides per les altres partícules que hi ha en el seu voltant. Però al fer milions de col·lisions a molta alta energia, es va poder observar, finalment, el 2012, aquesta partícula, aquest bosó de Higgs, a 120 gigaelectronvolts, exactament el valor que havia previst Higgs l'any 1964, quan es va anunciar l'any 2012 davant de tot l'auditori del CERN. Higgs es va posar a plorar, perquè, a més, Higgs és que és molt fort. Ell va escriure un paper que va enviar al CERN, i el CERN li va dir que aquest paper era una merda i que no ho publicaria. L'any 64 va tindre de tornar a reescriure-lo i enviar-lo a una altra revista, la Physical Review Letters, perquè l'acceptessin. I finalment és irònic que el CERN va ser qui va evidenciar que Higgs tenia raó des del principi i que aquesta partícula existia. Això també va donar el curs que, per exemple, Stephen Hawking perdés una aposta de $100 perquè Stephen Hawking va dir que no es descobriria mai aquesta partícula, perquè no existia. Ja. Però sí que existeix aquesta partícula.
Bueno, aquest home ja ha passat a la posterioritat.
Escolta, jo saps que a mi sempre em preocupa la seguretat de, diguem-ne, nostra. Aquesta partícula podria carregar-se el món o no?
No, la partícula aquesta no, justament és el que fa que el món existeixi com existeix.
No, no, però clar, quan parles,
no se la carrega.
Quan parles que surten les gotetes i que igual surten les gotetes, més gotetes del compte, i se'n va fer punyetes tot plegat, no? Vull dir...
No, però és que són col·lisions que són absolutament... passen en mil·limil·lèsimes de segon.
Ja.
Coses que, tan ràpides que necessites els grans ordenadors i les grans màquines i els grans detectors del CERN per veure-les, si no les veuries. Però dins de nosaltres, a dins de tot el que existeix, passa contínuament això. És una cosa extraordinària. I aquest camp no ho veiem, però hi és.
Hi és. A mi fa gràcia que es digui la partícula de Dios.
Bueno, però a ell no li agradava, que es digués així.
Va ser, diguem-ne, que el fet que les coses tinguin massa, és per això que li van dir la partícula de Dios, bàsicament. Però ni a Higgs ni als altres físics...
Els hi fotia massa gràcia, no?
No. I a més, Higgs era ateu, i no li feia gens. Ja.
Però què va ser, algun invent d'algun periodista o què? Batejar-lo d'aquesta manera?
Pues la veritat no sé perquè al final es va dir així, però, ja. Però ell ho havia dit més d'una vegada que no li agradava
gens. No li direm homenatge amb ell, eh?
Doncs avui homenatge a Peter Higgs, aquest home, doncs el pare del bosó de Higgs, no?
Que... Sí, bueno, el bosó de Higgs que li va arruïnar la vida a Higgs, perquè... Ah. Arran de l'èxit que va tindre sí. aquest descobriment, sí. Va treballar molt i es va divorciar de la seva dona, sí. Va caure en depressió. Uau. I no va fer mai més res de valor científic.
Ostres.
Però vaja, va tindre la sort per això de veure confirmat en vida seva el seu descobriment, cosa que ell pensava que no es faria mai.
Culturejant amb Josep Maria Mangot.
Parlem en primer lloc d'un llibre que presenta l'Associació de Malalties Minoritàries.
És una mena de novel·la gràfica o algo per l'estil. S'ha fet una mica per impulsar l'associació i per donar-la a conèixer. És una associació que s'ha organitzat aquí a Andorra per una mica donar-se recolzament mutu i poder tindre una entitat per si poden rebre ajudes a la gent que té la desgràcia de tindre una malaltia d'aquestes anomenades minoritàries.
Sí.
Són malalties que són moltes vegades són molt difícils de diagnosticar i que potser pues, en tot Andorra hi ha un cas, m'entens?
Ja. Vull dir, no...
I és clar, això és un tema que normalment pues, la Seguretat Social a vegades hi passa una mica de puntetes
sí.
perquè no tenen els recursos, no tenen els mèdics, no tenen els especialistes, és complicat. No vol dir que estiguin desatesos, no estic dient això. Ja, al contrari, per sort tenim un sistema social de sanitat que dintre de tot funciona bastant bé a pesar de les últimes coses que han passat que hi passarem de puntetes per sobre. El llibre aquest ha estat dibuixat per en Planelles, que és el dibuixant gràfic aquell que va fer la història d'Andorra i ha fet moltes coses. A més, fa una vinyeta diària al diari d'Andorra, si mal no recordo.
Correcte.
I bueno, suposo que estarà interessant. La gràcia és que el llibre es diuen Ammis, perquè de fet transforma sobretot els nens afectats en una mena de petits superherois que diguéssim que són, batallen contra la malaltia i contra els problemes que comporta.
Mm-hmm.
Jo penso que està basat una mica en casos reals.
Sí.
Val? I el més interessant és que part de la... De fet, aquests dies hi ha moltes presentacions
clar,
de llibres...
Arriba Sant Jordi.
I molts events i molta història, perquè estem a dos dies del gran dia del llibre, que és Sant Jordi. No?
I tant.
Tu no n'has fet cap, Josep Maria, de llibre?
Sí, però no...
Carai.
No hem tingut temps de publicar-lo.
Oh, condena.
Estàvem intentant treure'l per Sant Jordi, però precisament avui, això faig una coletilla, aquest vespre a les 7 a la Biblioteca d'Escaldes, a continuació d'un altre evento que ja hi ha que estem llegint, que hi va el de Xonses en Villaró, hi va la Ludmila i tal, a partir de les 19 hi va en Joan Ramon Marinà, que és l'editor de Marinada Edicions, amb en Robert Pastor, amb la Montse Guiu i amb mi, que ja em presenta com a autor de, diguéssim, de l'editorial. Però el llibre, si no hi ha res de nou, sortirà per el juny, que és per la Setmana del Llibre Català que se celebra a Barcelona, a les Drassanes.
Molt bé.
Si tenim temps d'acabar-lo. El llibre està acabat, el que passa és que editar un llibre comporta tota una sèrie de... Bueno, una traducció exhaustiva. En Joan Ramon, a més, ell és corrector, però dels de veritat. I, bueno, tenim les nostres discussions, perquè sempre em diu que al final la veu és la de l'autor, sí, però tu em canvies les paraules.
Clar.
Però tenim molt bona...
Relació, molt bon rotllo.
Bueno, ja en parlarem, potser, si...
Sí, home, sí, llavors, ho has de fer saber i, a més, segurament firmaràs llibres i haurem de venir a la signatura,
segur,
no?
Això segur. Home, s'ha sigut greu el de Sant Jordi, perquè és un bon moment, però, bueno, vull dir, també, al final, també prefereixo que les coses es facin bé, i en Joan Ramon és de la mateixa, és molt meticulós, moltíssim, I m'estimo més que sigui tot molt ben fet, perquè treure un llibre, en certa manera, és una responsabilitat.
Ui, tant, tu diràs. Escolta, de tota manera, no preocupis, si per Sant Jordi vols signar, podem fer unes fotos teves i les signem.
Un autògraf. No cal.
Aquest any el Sant Jordi el veuré des de l'altra banda.
Vale.
Remenant llibres i saludant els veïns, com hi he fet aquests últims 25 anys.
Te'n compres molts de llibres per Sant Jordi?
Ara pocs. És que des de fa un temps, bastant de temps, compro pocs llibres, perquè és que en tinc molts.
Clar.
I m'aterroritza el fet de pensar que algun dia potser els hauré de moure de casa, no?
Yeah.
Llavors, doncs, els dosifico molt. Agafo molts llibres de la biblioteca,
que
la tinc a sota casa,
sí.
Aleshores, si hi ha algun llibre que realment m'impressiona molt, doncs me'l compro, però no sé, si abans comprava 20 o 30 llibres l'any o potser vegades més, doncs ara potser en compro 8 o 10. I alguns encara són perquè els regalo a estimats i amics i sobretot a la família. Som una família que el dels llibres sempre ha sigut un motiu de fer un regal, saps?
Ah, molt bé.
I que això és bonic.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colgi i Ricky Romero.
I com sempre, música per posar el punt i final. Avui amb dos bèsties, en el bon sentit de la paraula, de la música, que ja no els tenim a cap dels dos, eh?
No, lamentablement, dos monstres increïbles. Una, ella, Aretha Franklin, ell, George Michael.
Van fer aquesta cançó junts i ara l'escoltem. Bon cap de setmana.
Adéu-siau. Yeah.